Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Arribes a 1.000 compromisos i és diferent que quan tens les urnes allà al costat.
De fet, si comparem amb la campanya del 2019, la del 10 de novembre va ser la campanya més beligerant que ha fet el Partit Socialista contra l'independentisme, perquè era quan parlava de penalitzar el referèndum, quan
va dir aquella frase,
frase de qui controla la fiscalia, no? La polèmica frase de Pedro Sánchez, la de no podré dormir si governo amb Unides Podem i l'endemà doncs estaven signant un acord... Però a mi sí que m'ha sorprès que després d'haver dit que el procés doncs ha mort, resulta que tots els partits estatals no saben fer campanya sense introduir el factor del procés en el seu argumentari, just en un moment en què els partits independentistes estan més dividits que mai i justament el PSC creix a costa d'aquesta escletxa dels dos principals partits independentistes. Però és que aquí al final assumeixen...
Perquè dona vots.
Exacte.
Clar, dona vots fora de Catalunya.
Sí, però dona vots anar en contra del diàleg amb Catalunya, que això és el més greu. Entre altres coses perquè el Partit Socialista i Esquerra Republicana, i també els comuns, els hi pot agradar més o els hi pot agradar menys, però afronten una paradoxa, i és que a tots tres necessiten que els tres els hi vagi bé. Perquè al final Catalunya i aquests tres partits són els xerpa de la redició del govern de coalició, si és que realment el Partit Socialista vol reeditar el govern de coalició. I les dades així ho indiquen, no és una qüestió només quantitativa perquè Catalunya sigui la segona comunitat on més vots està en joc, 5,6 milions, sinó també perquè és aquí on, per exemple, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz obtenen una millor valoració juntament amb Euskadi per part de la ciutadania, on obtenen un percentatge més gran de preferència com a presidenciables, un 37% Pedro Sánchez a Catalunya. En cap altra comunitat autònoma aconsegueixen aquest percentatge.
Crec que té a veure amb la llei del pèndol. És a dir, en el moment en què partits com Partit Popular i Vox parlen del futur si governem, la reacció d'una part de la catalanitat, diguem-ne, com a l'any... Bueno, com aquesta tècnica que s'ha fet en diverses ocasions al Partit Socialista, que és, si no hi vas, ells tornen, funciona d'aquesta manera, no?
Sí.
L'argument que ha fet servir el Partit Socialista a Catalunya, i de fet el conjunt de l'Estat, però a Catalunya de forma molt significativa, és... Jo crec que a Catalunya té tot el sentit que ho faci servir, perquè a nivell espanyol només hi ha, diguem-ne, entre cometes, dues opcions per lluitar contra la dreta o la dreta, no? O ells o Sumar. Però a Catalunya... diguem-ne que n'hi haurien més. I llavors el missatge de Salvador Illa, de Meritxell Batet, ha estat la concentració del vot en el socialista.
Però justament que es concentri el vot en un sol partit, el que fa és anar en detriment de la suma que t'ha permès governar fins ara, no? I aquí és on volia afegir l'element de l'acomplexament que té el Partit Socialista d'aquesta majoria que li ha permès governar fins ara. Està complexat el PSOE a l'hora de reivindicar els acords amb Esquerra Republicana i amb Bildu?
I no serà pel comportament d'aquests partits,
aquests partits, poden agradar més o poden agradar menys al PSOE, però són els que han permès que Pedro Sánchez estigui a la Moncloa durant 4 anys. I són partits que poden ser determinants perquè ell pugui reeditar aquesta de presidència.
Hi ha una cosa
però un
que
moment, Manel, deixa'm acabar. Aquí res, és
no,
molt...
Però no t'allarguis tant.
No, és molt ràpid.
Escolti.
Vull dir, al final PP i Vox el que fan és mossegar aquest acomplexament del PSOE per les seves aliances amb Esquerra Republicana i Bildu. I aquí el problema és que li passa factura al PSOE aquestes aliances perquè no s'ha cultivat una alternativa plurinacional a la visió d'estat. És a dir, governar amb Esquerra i Bildu, en lloc de reivindicar-se des del Partit Socialista com una cultura plurinacional necessària per reconèixer la diversitat de l'Estat, el que s'ha fet justament és com intentar amagar-ho. I dir que ho fas perquè no tens altra alternativa, perquè el Partit Popular no és un partit d'estat.
No, jo crec que partim d'una base molt, molt diferent, si és que aquesta plurinacionalitat... En realitat, què està passant? Que els partits independentistes o els socis que t'han donat suport, ara ja d'entrada ja t'estan dient que posaran el preu molt més alt, que no és suficient el que ha fet el govern Sánchez. I pel govern Sánchez hi ha els indults que li ha causat una erosió important i el canvi de la llei de sedició, molt important encara, una erosió encara més gran, ha considerat que ja n'hi ha prou, vull dir que ha arribat fins on podia arribar. A partir d'aquí s'han de prendre decisions, tothom ha de prendre decisions. I jo estic absolutament convençut, tal com ha començat la campanya, que els socis, els partits independentistes, en aquest cas Junts claríssim i Esquerra sembla que també, no tenen cap mena de predisposició de votar un altre cop al president Sánchez.
I bueno, entrarem... Els llistons es posen en campanya d'una manera i quan arriba la investidura...
Però a vegades quan dius certes coses tirar enrere és molt més difícil. T'estan dient que el preu és Catalunya o Vox, Catalunya o Vox, què vol dir Catalunya? O sigui, si en el fons de veritat el que està, i no ens enganyem perquè això està des del primer dia, és el reconeixement del dret a l'autodeterminació, aquesta és la frontera i aquí el PSOE mai la traspassarà. A partir d'aquí, si et plantes aquí, no donaràs suport mai a un govern espanyol, perquè el PP encara menys. Però, és que les premisses per mi han canviat bastant.
Però això que comentaves, no, del tema de no defensar-ho, jo crec que ens obviem que estem en un context de molta polarització.
Sí, sí, sí.
I
totalment.
Aquesta polarització, bueno, mirem, per exemple, Esquerra Republicana també, com l'està desgastant el fet de la negociació, etcètera, etcètera. I el mateix Partit Socialista. És cert que Pedro Sánchez últimament ha tret una mica el cap amb tot aquest tour que ha fet d'entrevistes i tal, intentant tenir un argumentari per defensar aquests acords i tal. Però és obvi que en campanya electoral la polarització és el que funciona més en contextos com l'actual. Després veurem que hi ha molta gent que vol acords, etcètera, etcètera, i vol centre i tal, però al final els més durs són els que treuen més rèdit i per tant és molt complexa justificar o argumentar-ho si no ho has fet abans has tingut un mandat que t'ho ha permès.
Jo no ho deia tant per la campanya en concret, que és òbviament que aquí tothom fa les seves estratègies per emportar-se el sarró al màxim número de vots. Ho deia pel fet de cultivar una cultura. Una cultura que després, si no la cultives, et passa factura a les urnes. I és cert aquí que hi ha un complexament per amb dues parts, perquè també a Esquerra Republicana li costa reivindicar, i de fet, ara ho està intentant revertir en aquesta campanya i veurem si se'n surt, li costa reivindicar allò que ha aconseguit a Madrid. Fins ara, els indults resulta que no tenien ni maternitat ni paternitat. No els reivindicava absolutament ningú, no? I ara ha començat a fer-ho Esquerra Republicana, però la pregunta és si no ha començat a fer-ho massa tard, no?, de reivindicar tot això. Veurem quins són els resultats del 23 de juliol. Però sí que insisteixo, hi ha un acomplexament, tant per part del Partit Socialista com per part d'Esquerra Republicana, per reconèixer i posar en valor allò que han aconseguit fent, sumant a les seves forces, i obligant a cadascuna de les parts.
Tània i després Manxon.
Sí, però perquè aquí, a més, jo veig un element. Podien treure pit de la part progressista, és a dir, entre l'eix nacional i l'eix esquerra-dreta, joder, vull dir, perdoneu, és evident que s'han posat...
Perdó, se m'ha escapat.
És evident que s'han posat d'acord en mesures progressistes. És a dir, és que ni en això... Mira com va acabar la votació de la reforma laboral, però això que dius de la manca de cultura, Espanya és veritat que no té, era el primer govern de coalició, que això ja era una tensió interna, en minoria, que necessitava pactar a tort i a dret, però ha teixit unes aliances prou estables durant tota la investidura, malgrat alguns punts concrets, com la llei Mordassa, que és veritat que Bildu i Esquerra no ho van recolzar, o la reforma laboral. En l'eix del que és l'esquerra-dreta, aquí sí que podríem lluir, diguéssim, hem fet un govern progressista, però ara resulta que quan es parlen de mesures progressistes sembla que siguin només herència del Partit Socialista i com a molt d'Unides Podem. Entenc l'acomplexament a l'eix nacional. Aquí l'entenc més, perquè el Partit Socialista no té cap interès, ni l'ha tingut mai, quan fa que dura el debat del federalisme dins del Partit Socialista. És a dir, moltes paraules...
Més que no s'ha obert mai el debat, en realitat,
clar,
no? Ha sigut estètic.
Clar, però... Sí, exacte, completament això. És un debat estètic, però mai ha tingut una valentia per enfrontar determinades coses. I si no, mira com va acabar l'Estatut, era amb un govern socialista. Llavors, la primera part crec que és la que ha mancat, de dir, no, és que les forces d'esquerres, i aquí fer unió, però clar, en campanya, és que hi ha caladeros de vots, que clar, els comuns amb Esquerra, els socialistes també amb Esquerra, Catalunya, llavors, aquí hi ha moltes friccions també en aquesta eixa d'esquerra-dreta, en què han de conservar o robar-se a vots, vot, i aquí és quan tot s'emmaranya.
De fet, Tània, deies que quant temps fa que dura el debat federalista dins del Partit Socialista? Just aquesta setmana s'han complert 10 anys de la declaració de Granada, pel qual es va produir un intercanvi, i és que el PSC deixava de defensar el dret a decidir legal i acordat, no?, que deien en aquell moment, a canvi de que el PSOE comencés a parlar d'una Espanya federal, i aquest concepte doncs va quedar molt maco escrit sobre un paper, però en realitat no s'ha reivindicat ni molt menys s'ha portat a la pràctica amb mesures concretes. És més aviat, el Partit Socialista creu que quan parla de plurinacionalitat o quan parla de federalisme, això li resta vots a nivell estatal, però pel que deia, insisteixo, és que no s'ha cultivat una visió federal i una visió plurinacional de l'Estat.
I més en el context en el que estem, en què tens una dreta que està tirada al monte amb un partit com és Vox, que això està completament a la contra, per tant és un debat que ara, a més encara, li és molt més difícil i molt més arriscat.
Manchon.
No, jo repeteixo una mica l'argument d'abans, en el sentit de que el PSOE sí que ha reivindicat, per exemple, Pedro Sánchez ha reivindicat els indults, ho ha dit de forma clara.
I ho ha fet punt... més Zapatero que Pedro Sánchez?
No, Pedro Sánchez també.
A la campanya de les municipals
ho està dient.
A la campanya de les municipals no ho feia, ho va fer Zapatero.
Era una bona mesura i al final, diu, bé, és bastant arriscat perquè...
Sí, però jo crec que no és real en el sentit de que... Tot neix del resultat de les eleccions municipals. És a dir, aquesta reivindicació de Pedro Sánchez és de perdidos al río, sí, perquè ens entenguéssim. És a dir, escolta, les coses van malament, anem a defensar i anem a l'atac, no? I el que estan fent és defensar doncs, tot
estan
el que s'ha fet.
Estan anant a l'atac,
no,
sí,
i ho està defensant, i crec que no li estan anant malament. Per
no
tant, segurament
malament,
és algú que podia haver fet abans, amb més descomplexament, com deies, i li hagués anat millor.
10 i 11. Doneu-me res, 2 minutets.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Aquest estiu, estigues tranquil fent la revisió de la instal·lació amb el Servei Oficial de Gas Butà i Propà de Repsol. Perquè a banda de la revisió obligatòria prescrita per llei, inclou un servei d'avaries 24 hores als 365 dies i una assegurança gratuïta de 5 anys. Demana ara la revisió al 900-321-900, a pidetubombona.repsol.es o bé a l'app Bombona Botana Repsol i et regalarem 2 euros de descompte en la pròxima comanda de bombones. Consulta les condicions a repsol.es.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves gènives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris de Vitis en Fies, amb venda a farmàcies i parafarmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Arriben a Lidl els formatges Estalvi XXL al millor preu. 400 grams de pop cuit per 10,99, t'estalvies un 27%. I pack de 2 espatecs extra per 2,99, t'estalvies un 24%. Endú-te'n més per menys. Lidl, marca la diferència.
Aquest estiu arriba Esperando a Dalí, amb Iván Massaguer, Pol López i Vicky Peña.
Quiero pintar el pueblo de Cadaqués de color amarillo.
El 14 de juliol s'estrena aquella comèdia deliciosa que et farà somiar i sentir el sabor del Cadaqués dels anys 70.
¿Y por qué tienes tantos maniquís junts?
Porque están esperando a Dalí.
Vols protegir la teva empresa d'un atac cibernètic? Saps com incorporar tecnologia de ciberseguretat? El dijous 13 de juliol, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de ciberseguretat per a Pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, apunta-t'hi a pimec.org, amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Vine al Vijàs Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Marc Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Vijàs Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a vijaspenedès.com.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
9, 18, 20, 40 i 41. I els sols, el 3 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart de 12 del matí, acompanyats de la Tània Tàpia, de la Sara González, del Pau Canaleta i del Manel Manchón. Ara, durant la publicitat, em deia, m'explicaven una anàlisi molt interessant electoral que té els socialistes, ara mateix a Catalunya, que és: Catalunya és clau, òbviament, per si Pedro Sánchez pot tornar a ser president del govern espanyol, ja no només per els propis resultats del Partit Socialista, sinó per els, com deia la Sara, els socis, els xerpes, que els poden permetre arribar, no? Però les dades que estan manegant dins del Partit Socialista m'han interessat molt, com ho explicau ara la Sara, el Pau i el Manel. La Tània suposo que també té la mateixa informació, però el barem amb què juguen és treure-li suficient avantatge al Partit Popular, o sigui, la mirada és PSOE-PP, o PSC-PP a Catalunya, que compensi la resta de comunitats. Quina és aquesta frontera?
10-11.
10-11 diputats.
Sí.
Han de treure-li 10-11 per tenir oportunitat d'arribar a la Moncloa.
S'han d'acostar més als 20 diputats.
Hosti,
que als 10. En aquests moments tenen 12. Llavors, les forquilles els estan situant entre, Pau, 14-18, més o menys.
Sí, clar.
Clar, volen acostar-se més a 18 que no pas a...
Avui són 14-16, crec, el diari Ara, i 14-16.
Sí. Hem de tenir en compte que les províncies petites espanyoles, a les últimes eleccions hi havia 3 butlletes per la dreta. És a dir, hi havia Ciutadans, clar, PP i Vox. Clar. Ara no hi ha Ciutadans.
Clar.
Per tant, moltes províncies en què el PSOE va treure algun regidor d'aquests, segurament ara no el traurà. I l'única manera de compensar-ho és, allà on tens un graner, treure el màxim de diputats, clar, de diferència envers aquell amb qui competeixes, que en aquest cas és el Partit Popular. Uh-huh. Per tant, l'obsessió del PSC ha de ser, crec jo, treure el màxim rendiment respecte al PP.
Sí, és que, clar, amb la llei electoral, és veritat, i si ens fixem en les enquestes, el PP li treu, vull dir, que sembla com que li treu molt al PSOE, però un percentatge de vot no li treu tant. Però què passa? Que si ets primer, et portes 2-3 de cada districte electoral, no? I el segon s'emporta un menys, encara que sigui per un percentatge petit. Llavors és molt important quedar primer. I llavors, com que el PSOE sap que primer quedarà el PP en moltes d'aquests districtes electorals, la compensació és treure 10-11 a Catalunya, on sap que és primer segur, no?, en aquests moments.
I a més, i això ja no afecta només les províncies petites, sinó que també les mitjanes, perquè allà on... Veurem quin resultat acaba havent-hi a tot Espanya, en què segurament hi ha un frec a frec o hi haurà disputa entre Sumar i Vox. Mm. Però a les províncies mitjanes, segurament, de ben segur, Vox serà la tercera força, i per tant no pot ni compensar-ho amb que Sumar s'endugui algun d'aquests diputats.
Aquí està, que per mi la clau de veritat d'aquestes eleccions és Sumar. Si Sumar queda tercera, queda una mica per sobre de Vox, Pedro Sánchez té opcions de seguir a la Moncloa. Si queda per sota o bastant per sota de Vox, ho veig complicadíssim.
De fet, en el cas de Catalunya hi han com 4 partits que es juguen la segona posició en una forquilla de diputats d'entre 7 i 9. O sigui que al final, per un grapat de vots, pot ser que quedis segon,
sí,
o pot ser que quedis quart. Estem en aquesta tessitura. És veritat que arrencar 10 vots de diferència respecte al PP, per part del PSC, serà difícil, perquè és veritat que el PP doncs creixerà, ve d'obtenir un representat 2 màxim a les eleccions generals del 2019, però tampoc estem en la tessitura d'un PSC amb 25, i els màxims històrics del PP a Catalunya estan en 9 representants. Cap enquesta li dona per ara 20 diputats al PSC. Sí que la distància serà considerable, però no sé si tanta com la que voldríem per assegurar que compensen la caiguda del PSOE en altres territoris.
I un altre element també és l'equilibri que està fent el Partit Socialista amb Sumar, perquè una cosa és que vulgui millorar o mantenir el resultat que va obtenir el 2019, però és que no es pot passar de frenada, és a dir, necessiten almenys que Sumar mantingui o arribi a l'entorn dels 40. Ara Unides Podem en va treure 35. Per què? Perquè ho sabem, aquestes són les eleccions que no hi haurà segurament un partit que pugui governar en solitari, no sigui que el Partit Popular li vagi molt bé i es despengi un PNB i alguns altres amb una investidura en solitari i pugui governar en minoria, però si no, estem parlant d'un govern de blocs. Llavors, clar, el PSOE ha de treure un bon resultat, però tampoc pot, diguéssim, atacar massa a Sumar, perquè necessita que Sumar sigui forta, perquè en cap cas un PSOE, encara que tregui un resultat similar i, diguéssim, salvi els mobles, necessita que Yolanda Díaz tingui un bon resultat. Per això veiem que Pedro Sánchez de tant en tant va reivindicant, però quan ataca altres formacions o va dient els que voteu altres formacions, no diu ni les sigles, no fa, diguéssim, sí que ha fet una invitació formal i oberta a tot aquell votant del Partit Popular que està desencisat o que està molest amb els pactes amb Vox, però no apela tant al votant progressista i a la unitat entorn al Partit Socialista, ho fa i després ho deixa de fer perquè necessita que Sumar també sigui forta, perquè si no de cap manera pot mantenir el govern de coalició.
Us puc preguntar una cosa, perquè ho heu anat seguint més de prop, pel tema de Feijóo, no us ha sorprès en la qüestió catalana una actitud una mica estranya.
Erràtica.
Però erràtica, directament.
Però en tot, no? No només en la catalana. A mi em dóna la sensació que Feijóo contemplava un tipus de campanya en què tot li anava bastant de cares i, per tant, gairebé un perfil baixíssim de no fer campanya. Bueno, això verà en azul, de dir...
Sí, sí. Escolta, de no anar als debats.
No anar als debats i tal. I ha vist que després de les eleccions municipals, i això ha estat hàbil, jo crec, Pedro Sánchez, d'avançar a les eleccions, doncs, òbviament, tu, els governs, els ajuntaments s'han de configurar un dia, s'han de fer cartipassos, etcètera, etcètera, i per tant hi ha hagut molts de pactes amb Vox i han tingut coses molt erràtiques com l'Extremadura, declaracions d'ell, etcètera, i se li estarà fent llarga la campanya.
A veure, pateix...
Pateix, sí, sí, Múrcia, sí. Múrcia,
de fet, pateix una falta de credibilitat que no és exclusiva de Núñez Feijóo, però ell va assumir el lideratge del Partit Popular fa poc més d'un any dient que ell era un moderat i que per tant no permetria pactes amb Vox i que allò de Castella i Lleó era una cosa aïllada, herència de Pablo Casado, no? I després també va dir que ell era partidari de deixar governar la llista més votada i tanmateix ara estem veient no només aliances amb Vox allà on ha guanyat, sinó també aliances amb Vox sempre que pot quan pot desbancar el Partit Socialista. És més, de vegades convida Vox a entrar sense ni tan sols necessitar-lo per governar. Per tant, sí, pateix una falta de credibilitat.
Aquestes alçades,
i ara,
perdona,
és
però és que aquestes alçades, el debat sobre la llista més votada,
sí, sí.
Podem eliminar-lo ja.
Sí, sí.
L'hauríem d'eliminar. Sí, sí.
Però és que cada vegada, com pot ser que cada vegada es faci servir aquesta palanca?
Sí, no,
cada
vegada. I el que ho diu es contradiu al cap de
sempre,
dos dies.
És que sempre
sí, sí, sí.
Perquè té un punt populista, que és dir, home, el que guanya ha de governar,
sí,
no?
Ja,
no el que governa.
Un cop has fet servir això, cada punyetera elecció.
I a veure si recordem.
I tu menges, anem a recordar-ho,
perquè
sempre?
Jo crec que ho hauríem de fer. Senyors, senyores, votem a 350 diputats. 350 diputats. Sí, estem votant el poder sistema legislatiu.
És un sistema parlamentari, no presidencialista.
Ja
però en tot cas, anava a afegir.
Això, perdó, torno a la pilota, però el que va sorprendre és... Xavier García Albiol, que l'endemà del cas de Barcelona, que li fèiem entrevista aquí, i va dir que ell, malgrat entendre el moviment de Daniel Cirera, creu que ha d'haver una reforma, en almenys en el cas de les municipals, perquè governi l'alcalde, l'alcalde el més mutant.
No, podria haver-hi una excepció. També és veritat que hi ha una cosa que molta gent es queixa que a Espanya, de dir, home, és que és molt difícil governar. I a Grècia hem tingut ara eleccions. El primer s'han portat 50 diputats de cop.
El plus de guanyar, no?
Sí. És una possibilitat. La deixem aquí.
Sí, però és que aquí, jo crec que vivim en funcions, no? Amb tot això de la llista més votada, que ens pensem que sistemes electorals com els americans o tal, en què hi ha dos grans partits, aquí, per sort,
és un sistema
la pluralitat es representa molt, i per tant, això d'afavorir el que segurament pots quedar primer amb un 21% dels vots, que dius, home, que aquest...
Anava a dir que l'últim element que hem vist...
Digues, perdona, que estàs amb el volum molt baix, perdona.
No, molt ràpid. No, que al final també hi ha un element perillós, perquè venim d'un govern en què s'ha sentit govern il·legítim, govern Frankenstein, que al final això és retòrica o és una idea política, però també és un germen molt perillós, perquè al final la societat pot creure, o qui no sàpiga com funciona bé un sistema parlamentari, ara el Partit Popular ja continua dient, és la primera vegada que un president perdedor voldrà governar. Bueno, i... És a dir, si tu en el moment de la investidura tens 176 vots a favor, ets president. És que és així. Llavors, a mi em sembla perillós aquest discurs de dir, és que Pedro, i això ho està fent molt el Partit Popular, Pedro Sánchez és el primer que pot perdre les eleccions i vol governar. Com si això fos delicte. Bueno, això et pot fer ràbia, però no és delicte, no, no és, compleix la llei electoral.
I que no és veritat.
No, clar.
Perquè Pedro Sánchez jo crec que va començar a governar sense ser el més votat, no? Arreu
sí,
de la moció de censura.
Sí, sí. Una moció de censura.
Bueno, però és una prova evident de que se sumen des dels diputats i tens...
Ells es refereixen després d'un procés electoral. Sí, sí. Podria passar això. I també penso una cosa, és que aquest sistema està muntat des de fa molts anys amb un sistema bipartidista. A qui li molesta aquest model? Doncs els que han concentrat sempre el poder, que han estat el Partit Popular i el Partit Socialista. I això és com tot. Quan governen, llavors la llei electoral i la Constitució no la toca ningú.
Ah. Anava a dir ningú. Que a més de la qüestió de la llista més votada, la última contradicció que suma Feijó té a veure amb la taula de diàleg.
Sí, senyora.
Perquè aquesta setmana a l'entrevista amb el periòdico defensava que ell s'asseuria tranquil·lament a la taula de diàleg per parlar amb el govern de la Generalitat i en qüestió d'hores doncs va dir absolutament el contrari. Però és que algú es pensa que si ho necessita Alberto Núñez Feijó no intentarà asseure's amb Junts per reclamar-li el vot en una eventual investidura? Clar que ho intentarà. Altra cosa és que Junts s'hi negui rotundament, però que ell ho intentarà i que ell moltes vegades cert i transmet certa enyorança de l'època en la qual el Partit Popular pactava amb l'antiga Convergència, que ell busca el seu Josep Piqué a Catalunya. Vull dir, això ell ho ha manifestat obertament, per molt que li costen crítiques dins del Partit Popular.
Sara ha dit coses,
perquè, clar, Ayuso
no vol
precisament això.
Més bèsties, entre cometes,
sí.
Per alguns ciutadans del conjunt d'Espanya, que és dir que ell no parla mai espanyol a Galícia.
Sí.
Atenció.
Sí.
Però és, que,
és a dir, que si ell, si ell pogués, tingués un altre tipus de partit, home, és un president que ha governat a Galícia i ha tingut majories absolutes. Té una idea, una mica, jo crec, bastant plural del que és Espanya. Feijó. Llavors, el que passa és que té un partit que no ho veu exactament d'aquesta manera.
Més que plural, és que té l'experiència d'haver governat una comunitat autònoma i en un estat jacobí. És així. I, per tant, com li afecta el model de finançament...
Bueno, no ha estat jacobí, tampoc.
Sota el meu punt de vista, hi ha una visió molt jacobina de l'Estat. Quan tu has governat una comunitat autònoma, per molt que siguis del Partit Popular, una comunitat autònoma de la perifèria, saps perfectament doncs, quan et perjudiquen determinades mesures i quines són les mesures estatals que acaben manllevant sobirania i finançament a les comunitats autònomes.
Ell té el conjunt una mica d'Espanya del que ha estat que és un estat autonòmic, que moltes cosa s'assembla gairebé a un estat federal, diguem-ho. Llavors, jo crec que ell com a president, home, des del punt de vista de Catalunya, no hauríem de tenir grans...
Però deixeu-me...
Una altra cosa és la pressió que tingui del seu partit
no
i de Vox.
Deixeu-me... Canaleta i Tania.
Més enllà del que ell vulgui, que podríem estar d'acord amb certes coses, és cert que el context no l'ha ajudat. És a dir, no l'ha ajudat Pedro Sánchez avançant a les eleccions, però és que tampoc l'ha ajudat Vox, que ha ficat els perfils més radicals que podia...
Més frics, tot el que ha pogut.
I això, vulguis o no, tot el que tu intentes t'ho trenca, eh?
Ni l'ajuda a Ayuso.
No,
que l'esmena cada vegada,
sí, però
que intenta
això...
d'alguna manera dibuixar, encara que sigui de forma molt estètica i retòric, algun símptoma de moderació.
Sobre el tema de la capacitat pactista o no de Feijó, aquí el que ha estat més hàbil, i jo crec que abans ho dèiem, aquest acomplexament del PSOE amb quant als seus socis, però si us fixeu ara Pedro Sánchez, quan l'acusen de mentir, ell sempre justifica que per una mesura que sigui de progrés per a la societat, ell anirà a buscar vots on calgui, és a dir, si algú pot fer ara Pedro Sánchez i li dona coherència, és dir, jo a la passada legislatura, per mantenir un govern progressista m'he hagut d'entendre amb formacions molt diverses, això Feijó no tindrà aquesta capacitat, perquè ell mateix està posant uns vetos que després a veure com justifica, insisteixo, si li arriben els números per fer un govern en minoria, que aquí podria acabar de convèncer algunes formacions que es podrien abstenir i fer-lo president. Llavors, aquí com ell es comenci a posar massa línies vermelles, caurà en el seu propi parany. I l'altre, que és el que apuntava la Sara, és que, evidentment, i es va veure claríssimament a Feijó el problema que té, i a la gent de Galícia amb què parles, t'ho diuen, ell es pensa que la política espanyola és com governar Galícia, en la que ha tingut 4 majories absolutes i no ha tingut cap contrapoder intern. Va arribar aquí, va voler solucionar el primer, el bloqueig al poder judicial, una portada del Mundo i unes declaracions d'Ayuso van fer caure això. I així és sempre, perquè el Partit Popular té un problema, i és que el Partit Popular no és un partit que té els seus barons territorials, etc, però té un problema, i és que mana el Partit Popular de Madrid. I quan ve algú a fora a posar una altra mena de visió en això, tenen un problema, perquè sempre hi ha la confrontació de no, donem autonomia als barons, però a la vegada si dones autonomia, llavors quina línia general tens tu? I el problema que té Feijóo és que des del principi no ha donat un missatge clar sobre què ha de fer amb l'extrema dreta, i això ha sigut un error, perquè és veritat que l'habilitat d'abans a les eleccions fa que en el postpacte del 28 de maig tinguis el PP davant del mirall, què fas amb Vox, però escolta'm, haver marcat una línia clara abans, aquesta indefinició els acabarà fent mal.
Un últim apunt, quan deia el Manchón sobre Feijóo que va dir això de Ion Galicia, que ho va dir a la...
Sí, que parla en gallec, no? Ell sempre parla
en Galicia, textualment, Ion Galicia nunca me expresaba en público en castellano porque era el presidente de una comunidad autónoma y teníamos dos lenguas cooficiales, sin duda. Me expresaba en gallego porque era el presidente de Galicia.
No està mal.
Demà se'n va a Pontevedra.
A veure què fa demà.
Míting d'aquests grans.
A veure què fa demà.
12.000 persones.
Té la prova de
fer. Tu el veus o no, fent el míting sencer?
Però volia de parlar en gallec.
Ni de conya.
Why not? 30
segons i dos quarts d'onze. Bueno, ara em sorprendrà. Ja veiem. Ara de seguida ho rematem.
RAC 1.
Maia em diu que amb la samarreta de ratlles semblo francès. Serà per la samarreta o per les ratlles? Vestiran els francesos només amb ratlles? Ja m'he ratllat.
Sigui veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros. I trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
La tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Recordeu que són homes i que els homes només porten desgràcies.
La tendresa, la comèdia d'aquest estiu, al Teatre Poliorama.
Necessiteu ajuda amb els vostres pares aquest estiu? Voleu marxar de vacances i quedar-vos tranquils sabent que estaran ben cuidats? No esteu sols. Soc l'Elisenda Camps, ambaixadora de Cuideo.
La millor solució d'atenció a domicili de qualitat per gent gran. Acreditats per la Generalitat de Catalunya. Cuideo.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el pla Renove de Son Pura i descobreix un nou descans.
Son Pura, número 1 amb matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Son Pura a les millors botigues especialitzades.
Gaudeix d'un dia diferent. La millor opció per a tota la família és Marineland, el delfinari i parc aquàtic amb exhibicions de dofins i lleons marins.
Aprofita l'oferta d'aquest dissabte i diumenge 8 i 9 de juliol i compra l'entrada d'adult a preu de nen. Introdueix el codi promocional Estiu 23 al web marineland.es.
Marineland a Palafolls. Una experiència única molt a prop teu.
El Garraf sona amb força pel seu clima formidable, les seves platges, el seu patrimoni únic, la seva gastronomia i vins. I ara sona amb més força que mai pels seus festivals. Més d'una vintena de festivals per gaudir de la millor música, el cinema, la gastronomia, novel·la negra. No et perdis els pròxims. L'estiu té nom i es diu Garraf. Pots consultar tots els festivals a garrafsona.cat.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat la leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Cost del missatge 1,2 euros. Donatiu o íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 32 minuts, anirem acabant. Sí, sí. Abans, deixeu-me passar per les oposicions, que tenim el Jordi Casals. Ja fa una horeta que em sembla que han començat els exàmens. Què tal, Jordi, com van les coses?
Doncs bon dia, ara sí que estan en marxa, com dius, aquestes oposicions a tot Catalunya. Aquí a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, l'organització assegura que tot va sobre el previst. Sí que fa una estona, cap a quarts de 10, fa una horeta o així, encara hi havia aglomeracions davant les aules, però diuen que res fora del normal. Per tant, aquests gairebé 10.000 opositors previstos que opten a poc més de 1.300 places. Alguns, però, han caigut pel camí entre les proves de l'abril i les d'avui. Ens ho explicava fa uns moments la secretària general del sindicat ICAT-CATAC, Assumpta Barbens.
Per desgràcia, hi ha algunes persones doncs, que avui no han pogut venir doncs, perquè alguna persona que l'han ingressat i després doncs, hi ha hagut molts nervis durant aquests dos mesos. Hi ha gent que amb molta angoixa, gent que per desgràcia doncs, avui no ha pogut venir i en canvi va anar el 29.
Ara hem pogut entrar a donar un cop d'ull per veure com s'estan desenvolupant les proves i sí que l'ambient és de normalitat. L'únic problema és la calor. Em fa molta, de fet. Clar. Quan hem entrat a l'aula hi havia la meitat de les persones que s'estaven ventant amb el que bonament podien, però justament en aquell moment el tribunal els deia que no es podien fer servir ventalls ni res que s'hi assemblés.
No, clar, bueno, és que segons com un ventall pot ser, saps, una xuleta. Que hi ha autèntics experts en això, eh? Home, ras! Vale, Jordi, fins ara, gràcies. 10 i 30, 10 i 33 minuts. Molt, molt xuletaire vist aquí a la taula, eh? O sigui, us he vist autèntics experts en el tema, eh? Home, jo he vist autèntiques barbaritats, eh? Amb el boli així obrint-se i tal, una cosa...
Autèntics... Professionals, professionals.
Em sembla del segle XX, això.
Per què, la xuleta és del segle XX?
Sí, encara ho fa, això, la gent.
No, no, no passa de moda, jo crec que...
I aquí deu trigar més temps en construir la xuleta que no pas en el que invertiria estudiant, potser, no?
Aquest era el secret.
És una manera d'estudiar.
És clar, perquè interioritzes allò que escrius.
Això m'ho havia dit una persona de la meva família, que no diré, que provava a fer les xuletes perquè llavors ho retenia i moltes vegades després no les treia.
Exacte, això és el que s'havia de fer.
De la meva
família. És el que s'havia de fer.
Que s'assembla molt a tu.
No, la meva germana i jo no.
Que
va, érem excel·lents estudiants i molt legals.
Altres trampes faríeu, que és presentar-se una per l'examen de l'altra.
No, no, què va, tothom ens ho pregunta, això. Mai hem utilitzat aquestes tècniques.
No, l'examen de l'autoescola, no?
No, no, tampoc. Alguna vegada sí que és veritat que jo, per exemple, m'he oblidat el carnet de conduir, si anem les dues, dic, ostres, deixa, bueno, si em paren, ensenyo la teva documentació. Que
fort. 10 i 35. Bé, abans d'acabar, només una pregunta. Recordeu que dilluns hi ha el debat.
Sí.
O sigui, el cara, cara. Feijóo Sánchez, que ara el Pau Canaleta, la publicitat, em diu... No sé si jo li hauria censurat a Feijóo dir-li que anés a un cara a cara.
Jo no. Jo crec que, bueno, que no, que és molt arriscat per Feijóo. És cert que també és arriscat per Sánchez, que pot tenir, no, la, bueno, el risc d'ell...
Sobreactuar. Doncs,
sobreactuar mica, i creure-s'ho massa, però és que és molt arriscat, perquè una cosa és un debat a 4, un debat a 6, en què tens temps per pensar, tens molt clar quina falca diràs, etc. I l'altre és un cara a cara que has de reaccionar molt, molt ràpid.
Serà molt picat i qualsevol error.
Clar, i hem vist aquesta setmaneta que en Sánchez està a tope, amb això.
I Feijóo ha comès errors importants de dades, amb les compareixences en el Senat, és a dir, no té tant de múscul de debat parlamentari com té Pedro Sánchez, que a més té els temes molt, molt al cap, i al final aquestes setmanes prèvies li han servit com d'assaig perquè ha anat a platós incòmodes, amb entrevistes incòmodes, en el que el contraargumentari ja el té fet. Per tant, jo crec que és arriscat per Feijóo, però ha comès un altre error, que és no anar als debats a 4 amb excuses surrealistes, que al final s'han hagut de cancel·lar el que tenia el grup Prisa, s'ha cancel·lat, tampoc anirà el de Televisió Espanyola. Em sembla que qüestionar els mitjans públics és un error també per part del Partit Popular, perquè més ells, cadascú que renti la roba a casa seva, perquè déu-n'hi-do ells també com han...
Bueno, perdona, Tània, és que si parlem de Núñez Feijóo...
Els mitjans de comunicació a Galícia...
A Galícia. Que hi havia cada setmana, em sembla que eren els divendres negres, que anava els treballadors de...
Sí, i manifestacions al Senat encara hi ha hagut quan ha vingut ell aquí. Jo ho he vist, això. Sí, sí, de la televisió gallega, manifestants a les portes. Per tant, els arguments són perillosos. És a dir, però, en resum, ha d'anar al cara a cara, veurem com va. A mi m'interessa moltíssim, estic desitjant que arribi el dilluns, la veritat. Però per mi és un error que no vagi als debats a 4. Demostra que és por el que té.
Jo estic d'acord, Tània, i també afegir que podem pensar que potser un cara a cara d'aquestes característiques amb aquestes dates no té impacte, i cada vegada hi ha un percentatge més alt del vot, al voltant d'entre un 25 i un 30%, que s'acaba decidint en les últimes setmanes de campanya, i que, per tant, un cara a cara que té molt impacte mediàtic, perquè després doncs se'n parla i molt, perquè al final és confrontar els dos principals líders que poden presidir el país després de les eleccions generals, doncs realment acaben arribant els missatges a la ciutadania.
En el segle XXI, els clips que sortien d'aquí.
Recordem quan Pedro Sánchez va acusar Mariano Rajoy de falta de decència, no? Això ha quallat i ha quedat molt...
Rajoy li va dir Ruiz.
Ruiz.
Però imagineu si és important que el president Sánchez, Pedro Sánchez, ha suspès mítings aquest cap de setmana, s'ha tancat amb el seu equip, no té agenda pública i està preparant per dilluns, això, que tenia una altra entrevista al matí, l'ha mogut per dimecres, és a dir, la importància que li està donant. En canvi, el Partit Popular diu que no, que ell està al carrer, i Feijóo té tot el cap de setmana ple d'actes. Veurem com, si això l'ajuda o no, a arribar fresca al debat.
Portarà xuletes.
És que aquest cara a cara, aquest cara a cara serà el momentum de la campanya, és a dir, no hi haurà cap altre moment,
marcarà tota la
amb l'audiència i tal. Per tant, serà molt important. És cert, jo entenc que Feijóo el que pretenia era polaritzar entre els dos partits i, per tant, intentar invisibilitzar Vox al màxim, eh? Però és molt arriscat perquè, a més, el ritme d'un cara a cara és molt diferent al ritme d'un debat.
Total. 10 i 38, va, ho deixarem aquí, ja veurem com va aquest debat, i demà també podrem tenir més informació, em sembla, al voltant d'aquesta campanya electoral. Tania Tàpia, Sara González, Pau Canaleta, Manel Manchón, moltes gràcies.
Un plaer.
Bon dia.
Bon dia.
Bon cap de setmana.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Coses que pots fer si et toquen els 2 milions de la grossa de la Diada. 100, rauxa, endavant.
Gasta-t'ho tot en una festa.
Vés a la sota del matalàs.
Compra't un descapotable.
Revisa frens, pneumàtics i ja està.
Porta dinar a la família.
Capsa de galetes i avall.
Marxa un any a Honolulu.
Canvia les tovalloles del bany.
11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Guanya fins a 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Arriben a Lidl els formants Estalvi XXL al millor preu. 400 grams de pop cuit per 10,99, t'estalvies un 27%. I pack de 2 espatecs extra per 2,99, t'estalvies un 24%. Endú-te'n més per menys. Lidl, marca la diferència.
Vols guanyar un avió amb el teu nom escrit i un any de vols gratis per estar free in the sky? Doncs grava't simulant que estàs free in the sky i guanya un any de vols free in the sky. Ves a l'Instagram o TikTok de Vueling i descobreix com participaré.
Aprofita els Red Days de les rebaixes de Conforama amb un descompte del 20% en sofàs, matalassos i mobles i un 10% extra en electrodomèstics. Només fins a l'11 de juliol. Conforama.
Vine al Vijàs Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Mart Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Vijàs Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a vijaspenedès.com.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta Crits, el podcast d'investigació criminal que ha fet història, destapant qui va matar a Kennedy.
El segon impacte, que va directament al cap, ja el va disparar a placer la Jacqueline, la dona, aprofitant que estava ajudant el seu marit, que es queixava del primer impacte, i després...
O descobrint com va morir Antoni Gaudí.
Cuidado!
És mort!
Crits, un podcast que posa foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I els divendres, la resolució al versió RAC1. RAC1. Tots som més 1. Amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per joves d'1 a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Las faldas cuajadas de flores y pétalos tridimensionales, perdona, beben de los colores que tiñen el jardín donde tuvieron lugar los encuentros extramatrimoniales de las dos escritoras.
¡Es ahí, vaya puta mierda! ¿Qué collons son pétalos tridimensionales?
Pero bueno, ¿qué se ha fet de Toby en toda esta historia?
No lo sabemos.
Ay, Toby.
No, no posseguis, Toby. No posseguis. No posseguis.
A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Això m'ha criat molt malament el Toby, eh?
Mal educat, el Toby.
No, pobre Toby.
Pobre, pobre. Hola, Santi,
que bon bon som, no?
Ja no cal fer secció, no?
Amb separadors, amb separadors ja som molt bons.
Sí, sí, sí.
És com el problema és quan ho fas molt llarg.
Si estàs un parell d'hores, ja no.
No, aquí ho 20 minuts, però així amb...
Amb pinduletes? Si t'agradaria més fer la secció en plan píndola, no?
Sí. En plan tuit.
Però cobrant el mateix.
És cap on es va.
Fer com s'ha... Fer un TikTok, sí. Un TikTok de la secció.
M'encantaria, ara que m'esteu donant una idea, separadors de coses que no han passat a la ràdio. No? Com si fóssim parts que haguéssim sonat, però que mai haguéssim sonat, en realitat.
Bueno...
De coses...
Seria interessant.
Hola, Malcom Otero, per cert, que no t'he saludat,
Bon dia, bon dia.
Bona la fruita.
Sí. Quina fruita.
Però de la boca plena.
És impressionant com ha arribat. I,
no, 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 no ha deixat res. I a més que t'havien deixat les safates, els tertulians.
He vingut conduint una hora.
Conduint?
Des de que la feia vingut.
Què dius ara?
I no sé, saps, aquests trajectes tan
llargs... I hem hagut de pujar a peu.
Sí, s'ha espatllat.
Des de baix de tot?
Bueno,
quasi.
M'estan dient que des de la planta 12, home, que són 3 pisos, tampoc no n'hi ha per tant.
3 pisos, saps mi? 3 pisos, 3 pisos!
Ja fallen els ascensors?
No, no, fallen. Bueno, ja, diu, aquesta casa... I... És no que, a més que no. A més, hi ha una cosa, que jo vaig preguntar, aquí hi ha, perquè sàpiga l'audiència, hi ha un ascensor, hi ha 5...
Hi ha 4.
Hi ha 4.
I dos per banda.
Dos pugen fins a la planta 15.
O sigui, hi ha dos que pugen...
De la 12 a la 15.
De la 12 a la 20 i algo, sí. I els de l'altre cantó que van, bueno, de la 0 a la 12.
Els que agafem per venir aquí.
Sí.
Hi ha dos. Sí. Un està en obres.
Sí, estan canviant sencer, sí, la cabina. Sí. La treuen i la posen.
Que jo vaig preguntar l'altre dia quan durarien les obres.
Molt.
Un any.
Bernabéu.
Cosa que vol dir...
Camp Nou.
Que ens hem estat jugant la vida, perquè si l'obra que necessita és d'un any, no, no, ens hem jugat la vida...
L'obra que necessita és... treure l'ascensor.
És que és...
O sigui, treuen la cabina sencera i la tornen a posar. Sí,
perquè no treuen a l'edifici i posen l'ascensor primer.
Clar, és que això és el difícil, no? Quan tu has fet un forat que la cabina no hi passa, ara què?
No, clar.
Has de fer-ho de trossets. Però no et vull posar por, eh? Però la mateixa operació per aquesta s'ha de fer l'altra.
Ja, ja.
Llavors això vol dir que ara mateix...
Ens estem jugant la vida amb l'altra.
Sí, és com fer pointing, no?
Bueno, va, comencem tu, per favor.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène...
Tenen molta mala reputació, aquests...
Ascensors, sí. Líder! Què
bé,
passa, líder?
Què passa? No, això ja fa dies, ja.
No, però ara suposo que ja has fet la celebració i...
No, no,
res, res.
Petit comitè.
El petit comitè també
no?
Va?
No.
Home, el delegat. Home, no... En Carles, hòstia, una abraçada al Carles, hòstia.
No comenceu, eh?
Ah, també tens taula del petit?
No tinc res, el petit comitè, no hi anem mai.
Mentira.
Bueno, perdó,
mentira.
Ara ja direu que...
És, ja està, en sèrio, primer...
És que és molt fort.
T'estàs queixant de que no se'n mai?
No m'estic queixant.
Kiko,
estic...
Kiko, llama...
Sí, una tauleta.
Com puc caure una altra vegada el mateix error una vegada darrere l'altra amb vosaltres? No puc, és que... No.
El petit comitè, Carles Gats... truqui, que Abundó no ha anat mai.
Però...
No s'ha entrevistat mai el Carles Gats?
Crec que no.
Jo tinc el seu telèfon, eh?
Ho vols fer ara?
No. Deixeu-lo, pobre.
No,
tota la família Gats.
Tots estupendos. Maquíssims, però. Bueno.
Què hem de fer avui?
Bueno, deixem de menjar, que... Bueno, deixa de menjar, mal, com que et toca parlar.
A veure.
Que avui parlarem d'un que és francès!
Francès?
Francès!
Ja saps ara. Que ser francès és una categoria en si mateixa,
sí, sí, sí.
Eh?
Sí, alguns dels millors execrables són francesos.
Però,
sí,
però aquest és especial. Per què és especial?
Per què?
Perquè Barcelona té una plaça important amb el seu nom.
Bueno, què dius, Dani, però una plaça?
Una plaça. Bueno, per cert, el projecte d'aquesta plaça ha tingut tants problemes que sembla que l'hagués dirigit al nostre execrable, eh?
Això és molt important, el que dirà ara.
Perquè
no ho sabia.
Perquè se suposa que la plaça aquesta té forma de vaixell.
Però forma de vaixell.
Sí, però tu has d'imaginar molt.
La plaça Lesseps.
Ah, no sé.
A Lesseps.
Té una plaça... Se suposa que té forma de vaixell, que hi ha una proa i una pop. Sí.
Sí. La idea era...
Amb l'Aragó pel mig.
No,
aquesta no és la de dalt.
Ai,
Aragó. És veritat que té aquesta forma.
No, no, és veritat. Si pensaves que estava al carrer...
No, ara ja sé quin és, perdona. Estava parlant un moment per l'etamendi. No,
Lesseps.
Lesseps.
Tu la veus? Sí que té aquella estructura.
Tu la veus i dius, hòstia, un vaixell.
No ho hagués dit mai.
No,
va. Bueno, aquest personatge...
Hi ha molts problemes allà, sempre.
Sí, és una plaça que van remodelar diverses vegades, van preguntar als veïns...
Sí, està la plaça de les Ceps, que són un dramón...
Sí, sí.
Van preguntar als veïns i finalment va fer...
Clar, culpa de Colau, segurament,
clar,
també.
Clar. La gent volia que fos verd, però ara no es pot perquè per la sequera... Bueno, vull dir que és ciment, formigó i forma de vaixell. Però aquest senyor també li dona un nom a escoles a Barcelona. Però vull dir, no té aeroport,
sí?
Però poc li falta, sí. Poc li falta.
Sí, és que el nostre home d'avui és un visionari. Un home que va canviar el trànsit marítim del món, que va ajudar a aturar el bombardeig a Barcelona per part del general Espartero, que va ser diplomàtic a diversos països, que parlava 5 idiomes, que va saber negociar, aquest sí que no se li hagués escapat un jugador turc de 18 anys, amb dirigents molt complicats per aconseguir els seus objectius, fins que li van donar la gran creu de la Legió d'Honor francesa i que serà recordat, i és recordat, per una de les obres d'enginyeria més grans i importants del món. Però ni era enginyer, ni era un gran home, bueno, un gran home en certa manera sí, va tenir 17 fills.
Hosti.
Això és de gran home.
Bueno,
va ser un entabanador, un corrupte, un mentider, un explotador, un estafador, un trampós i responsable de la mort de milers i milers i milers de persones. Perquè et facis una idea, Ruiz Mateos i Gil Gil passarien com a gent honrada al seu costat. Parlem de Ferdinand Magui, comte de Lesseps, més conegut com a Ferdinand de Lesseps. O Lesseps, com la plaça Vaixell.
La plaça en donde siempre te encontraba para hablarte de mi amor.
Clar, plaça, plaça. No hi havia una cosa de la plaça més escarosa que aquesta.
No, quin és? És que no, ni la conec, eh?
És una cosa molt hortera d'un tio que diu Raúl Abramson.
Abramson. No. Estic però... buscant la plaça, la forma, i és un rectangle. Tampoc.
No, però quan entres per la... Hi ha una, com una proa i una popa quan passes pel túnel.
Sí,
passes pel,
si passes per sota, la forma... Bueno.
Un arquitecte...
Del barco de Chanquete no nos moverán.
Bueno, la nostra plaça. Com a nostra plaça. La plaça de Lesseps. Si seguim així, el nomenclàtor de les ciutats serà com la zona franca de Barcelona, eh? Carreseta, carreser, sí, sí, sí. No deixarem ni un, sí, ni un carrer.
Eliminareu tot el nomenclàtor, sí, sí, sí. És molt gros, això.
Poseu-li números i lletres, sí, sí, i així no farem res.
Rollo Nova York.
No hi haurà decepcions.
No. Però anem amb el Ferran. I dic Ferran, i no Ferdinand, perquè en molta bibliografia que hem vist, en molta bibliografia li deia Fernando.
Fernando,
Ja sabeu que hi havia una època que existia Alberto Camus, Julio Verne...
Sí, senyor, Carlos Marx...
Hi ha una pel·lícula de Garci, que crec que és Lo Verde Empieza a los Pirineos, potser em sembla, que a la banda sonora posa Luis de Beethoven.
Hosti!
Perquè toquen una part de la sinfonia sobre l'himne d'alegria i tal.
I Luis de Beethoven.
Luis de Beethoven.
Música Luis de Beethoven.
Pot ser que no es porti això ja.
No, ja no diem Julio Condé, no. Francesc Kessier, Quico Kessier.
No, però al tanto que això sí que es porta a Madrid.
Ah, sí?
Don Bernardo. Don Bernardo Schuster.
Ah, sí?
Clar, els jugadors del Madrid tots passen a dir...
No, però és quan li poses el don. Perquè quan li dones confiança, diu don.
Bernardo... Schuster era aquí, va estar 12 anys. I va ser Bernd Schuster, Bernd Schuster.
Bernardo.
Ja està.
Bueno, però seguim amb Ferran. Ferran, el nostre Ferran, neix en una família rica i aristocràtica. Que era una família que venia d'Escòcia. O sigui, els Lesseps eren els Lesseps.
No, els Mac...
Ah, Lesseps.
O Mac Lesseps, però o sigui, no eren Lesseps.
Jo pensava que eren francesos.
No, eren d'origen...
En escocès seria Lesseps.
Lesseps.
Que podien ser els Mac Lesseps. Que és com un plat que pots demanar amb una famosa cadena de hamburgueseria. Mac Lesseps.
Bueno, venien d'una família d'escocès al segle XIV.
No tenen nom d'hamburguesa, deuen ser com algun tipus de...
Mac Lesseps.
Mac Lesseps.
Que pot pronunciar-se, en segons quines parts d'Escòcia, Mac Lefa.
No, però...
Un Mac Lefa.
No vull saber res més.
Vull saber una hamburguesa amb McLeffa.
No. Prou.
Bueno, prou. Com deia, van venir d'Escòcia.
Ara m'he agradat.
No, prou.
Van venir d'Escòcia al segle XIV i d'allà van anar a Baiona, que era el País Basc francès, perquè aleshores era el País Basc anglès.
Ah, no era francès.
No era francès, però...
T'imagina el País Basc anglès. Sí. Si ja van tenir problemes amb Irlanda, quin pollastre haguéssim pogut tenir.
I van anar ascendint socialment fins que el rei Lluís XVI, al segle XVII, o al segle XVIII més o menys, es va fer nobles. Uh-huh. Era una família rica, amb molta tradició de ser diplomàtics.
I què passa quan tenim aquí gent, ja ho hem vist a tots els execrables, gent rica que tenen nens rics, què fan? Viatgen, es mouen molt.
Ah, sempre.
Pels de l'ESO. Això es diu itinerància.
De dades.
Que ja no, de dades, bueno. I això el va portar a viure a Espanya.
Ah.
Perquè la seva mare era espanyola d'origen való, de quan en Flandes no se ponia el sol, era d'origen való. I ja sabeu l'acudit en castellà. ¿Qué hacen los flamencos en Bélgica? Echar balones fuera.
Oh, no el sabia, aquest,
eh? No, per favor. És un acudit molt... Explica, el Pérez Reverte l'explica sempre a totes les tertúlies de l'acadèmia. Sí, sí, sí. També va viure al Marroc i va viure especialment la majoria del temps a Egipte. Mm-hmm. Napoleó el va fer comte i comissari general a Egipte, on va ajudar el Paixà, el Paixà, que no és una discoteca.
No.
Però sempre se li dirigien amb ell, amb, què patxa, nen, què patxa, què patxa, nen!
No, no, no.
Escolti, que sóc el paixa. Que paixa, nen! A forjar, ell va forjar l'estat egipci, encara que aleshores l'estat egipci, això sé que us explotarà el cap als de l'ESO, estava dins de l'imperi otomà. Sé que no ho enteneu, però no és important. No és important per això.
Bueno, hi havia, és molt complicat. L'imperi otomà és molt, sí, era molt gran. I ja
per si això era poc, era cosí carnal, a més, de la comtessa de Montijo i va introduir a la seva neboda Eugènia a la cort francesa. Que la Eugènia es va convertir al final en emperadriu quan es va casar amb Napoleó III.
Eugènia de Montijo.
Sí, exacte. Vaja, que amb això el que volem dir que el tio està molt ben connectat, la família era top, era socialité, i també va decidir, evidentment, què faria amb aquesta família. Posar-se a canviar vidres al Carglass?
No.
No. Allà a Rodi Motors? No. Es va fer diplomàtic.
Ara...
Doncs, i en aquesta vida com va ser? Doncs una mica de tot. Va començar, bé, aquesta és la veritat, va començar de vicecònsul i adjunt d'ambaixada a Lisboa.
Segur que va provar les oposicions.
Sí, mira.
Un examen com el d'avui.
No, és que a més, això era a Lisboa, l'ambaixada de Lisboa, i era ajudant del seu oncle.
Vaja.
Que mira, ai.
És casòlit.
Home, com va començar vostè de vicecònsul? I qui era el cònsul? El meu oncle. Bueno.
Ara que surt el concepte aquest de Nepo Baby, sí. Com si... A veure, per favor.
Espera, que no...
Però el segon destí, segon destí, va passar a ajudar al seu pare,
hombre,
com a vicecònsul a Tunísia.
És que clar, sí, aquests tios sí que tenien Ferrero Rocher sempre a casa.
No, fins aquí tot en família. Sonora. Després va ser vicecònsul d'Alexandria i després cònsul general d'Alexandria, on Mehmet Ali, que com Mehmet és perquè es fa servir el terme otomà, turc, però que realment es deia Mohamed Ali, li va confiar l'educació del seu fill. Després va ser a Rotterdam, a Màlaga, i després va ser cònsul general de França a Barcelona.
Oh,
i aquí on es guanya la plaça, no com a funcionari, sinó la plaça de Lesseps, la plaça,
sí,
puta plaça
de Lesseps. La plaça de Lesseps és perquè va ser cònsul i pel que va fer a Barcelona.
Clar, perquè quan el salvatge Baldomero Espartero...
Decideix... El de los cojones.
Decideix... Escolta. No sí, de l'expressió sí, de los cojones. Sí,
ja. Los cojones, que el cavall d'Espartero.
Sí, sí.
Que ha fet el cavall...
Que no se sap res del cavall, tampoc.
Sí, i té una plaça... Està a la plaça, a Maria de Molina, a Regosa... I no té collons,
veus,
el cavall.
És que per no això li diuen... Això.
Perquè és un cavall molt gran, i bueno, està amb una espasa ja, enmig allà a la castellana.
Bueno, com deia, Espartero decideix bombardejar Barcelona des de Montjuïc per sufocar les revoltes, i Lesseps decideix ajudar els ciutadans francesos primer i més tard a tots els necessitats. A més, van a negociar amb Van Halen, que aquest no matava vampirs, aquest matava persones, i no era la banda de rock... Que...
Negociar amb Van Halen era allò, imagino sentar-se allà amb tots els peluts aquells, allà fumant-se porros,
vaig a negociar amb Van Halen.
Vaig a negociar amb Van Halen, no.
No, i van negociar amb Van Halen que s'aturessin els bombardejos. A més, va crear la primera escola per a immigrants francesos, que encara existeix. I com es diu?
A veure.
Ferdinand Lesseps.
Hombre.
Cançó francesa, eh?
Sí, ja no. La cagaste por la
casa. Avui tot serà chanson.
Sí, ja ho veig, ja ho veig.
Bueno, al final, per què posem la cagaste? Perquè ell té una habilitat magnífica per començar bé i acabar-la cagant.
Ah,
tota
sí,
la seva carrera es complica. És una pauta del nostre Ferran. Quan alguna cosa li surt bé, s'anima, se viene arriba en banderilles i nyagapum, la caga. El seu nou destí va ser Roma, després de triomfar aquí a Barcelona, perquè va evitar el bombardeig i tot, i... Roma, aleshores, era la República Romana. No va durar només uns mesos. Roma, diguem-ne, era algun país en si mateix. Aleshores, ell semblava que va ajudar els romans enfront dels austríacs, i això era una contradicció, perquè va voler fer una mena de germandat de repúbliques, però al final va acabar atacant els romans i restituint el papa, que per això havia fet la República de Roma, per fotre fora el papa. Les gestions de Lesseps, o l'EFA, no van sortir bé i es van extralimitar. Es va passar de llest i l'estat francès es va emprenyar molt amb ell i el va acusar de col·lisió amb l'enemic. Per tant, és allò, surt superbé de Barcelona, l'enviem a Roma, que és plaça complicada perquè s'està independitzant, el tema del papa, l'imperi austríac, tal,
no va sortir
i allà la caga. I què passa? El fan fora de diplomàtic.
Oh!
Sí, sí.
Per una, eh?
Home, per una. És que l'acusen de col·lusió, que és a dir, és de fer-te amb l'enemic.
Clar, el tio comença a parlar amb l'enemic.
Clar.
A tu t'hem enviat per una cosa i has fet la contrària.
La contrària, home, per favor.
Però és veritat que no se sabia molt bé qui era l'enemic, perquè tu suposava que els anaves a ajudar, després els ataques amb 30.000 homes, bueno, era una mica complicat. Jo crec que es va fer una mica de liu. Però bueno, abans de passar als canals, hem de parlar, parem un moment, perquè hem de parlar de la seva vida sentimental. Però aquí hi ha una mica de liu, perquè he llegit moltes cròniques contradictòries, en les que es parla de fills il·legítics.
Però no ha dit que en té 17.
Clar, però jo crec que no li dona temps a tenir més criatures que aquestes. A la seva primera dona...
Com, si a sobre tenir 17 reconeguts...
O sigui, eren 17 reconeguts.
I després tens il·legítims?
Home...
Però és que no t'has guardat la pitxa en tota la, tota la vida. Per això és Ferdinand de l'EMPA.
Bueno, a la seva primera dona, Agat de la Mal, va tenir 5 criatures, ojo, eh? Charles Theodore, Charles Aimé, Ferdinand Marie, Ferdinand Víctor i Aimé Víctor.
A veure, vull dir, a veure, intentem veure com es pots diferenciar.
Però, home, per favor.
A veure, hi ha dos Charles,
sí.
Dos Ferdinands,
sí.
I dos Víctors.
Sí, sí, sí.
I dos Aimé. Sí, vull dir que està bé, eh? Vull dir, ja, crec... cinc criatures ja es repeteixen tots els noms.
Jo crec que ho vam fer. Perquè si tu cridaves el nom, sempre venia algú.
Víctor.
Apareixia un Víctor.
Un dels dos.
Charles. I algun Charles apareixia.
Sí, sí.
Bueno, semblen com combinacions. Agafem tres noms i fem combinacions per passar el que passi. Sí, però bueno, sí. aquesta senyora, aquesta esposa, es va morir.
Perquè es va fer un lío amb els noms dels nens.
Normal.
I ella va cridar algun perquè l'ajudés quan estava malament i no va venir ningú.
Ell va tenir un amant molt jove, que en el que finalment es va casar, que es deia Luis Eleno Tag de Pagar, i ella, en casar-se, tenia 21 anys,
sí.
I ell 66.
Vaja.
Però bueno, vull dir que l'últim fill el va tenir 78, vull dir que encara em movia el llom, eh?
Amb 66 anys, el tio va concebir 12 fills.
12.
Ah, o sigui, a partir dels 66, clar, n'hi queden 12 encara.
N'hi queden 12.
Ja. Però bueno.
Gran home.
Els noms.
Però això es deia l'EF.
Però un a l'any, no? Perquè si ha de 65 al 78...
Sí, sí.
És aquests 12 van de carrerilla,
tota la
eh?
Nostra admiració per Luis Helena Autor de Bragas.
Sí, sobretot per ella, perquè, de veritat.
Bueno, els noms són Mathieu Magui, el segon Magui.
Un altre Magui.
Ferdinand Ismael, és el tercer Ferdinand.
Un altre Ferdinand.
Ferdinand Helen, és el quart Ferdinand.
Encantado el cuarto.
Eugenie Magui.
Magui! Tercera Magui.
Bertrand, aquest és...
Nou.
Marie Consol, quarta. Marie Eugenie.
Encantado, Marie.
Cinquena Marie i segona Eugenie. Marie Solange.
Marie Solange.
Paul Robert.
Aquest mira el cara.
Jack i Giselle, que suposo que aquest no...